l'Info Migdia.
Bon dia, és dijous 13 de desembre. Obrim l'Info Migdia d'avui parlant amb el cap del Servei d'Urologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, que ha participat en un estudi per frenar la progressió del càncer de pròstata agressiu i millorar-ne el seu diagnòstic. Un estudi realitzat a una universitat de Filadèlfia, als Estats Units. Recordem precisament que a la recerca mèdica i científica del càncer està dedicada a la Marató de TV3 d'enguany. De seguida començarem i expliquem tot plegat. Abans ens presentem. Jordi Terme, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Andrea Medina. Avancem continguts en titulars. El doctor Josep Maria Prats ha participat en aquest estudi que ha aconseguit identificar un marcador en l'orina que permet saber que s'està al davant d'un càncer agressiu. En uns minuts parlarem amb ell per conèixer més sobre aquest projecte.
També coneixerem tots els actes que hi ha previstos en els pròxims dies a Calella per recaptar fons per la Marató de TV3, que enguany busca recursos per la investigació del càncer.
Mercadona va pagar l'escultura de la Llop, una informació que es va fer pública en el darrer ple municipal. És una de les actuacions que l'empresa va fer dins les obres d'adequació i millora de l'entorn del nou establiment.
No és la primera escultura finançada per una empresa externa. Un altre supermercat, en aquest cas Bon Preu, va col·laborar econòmicament amb l'escultura del treballador textil situada al xamfrà del carrer Bruguera amb el carrer Amadeu.
L'hotel Marisol incompleix la petició de l'Ajuntament de desinstal·lar els aparells d'aire condicionat.
Tot i que la policia ha anat a demanar als propietaris que retirin els aparells, s'hi han negat. El tinent d'alcaldia d'Obres Públiques, Jordi Sitja, ja va explicar que es tracta d'empresaris beligerants i que prendran les mesures que faci falta.
I el mes de novembre ha acabat amb 163 calellencs més a l'atur. La taxa puja des del 13,58% del mes d'octubre fins al 15,14% del mes de novembre. Gairebé 2 punts.
En total hi ha 1.366 persones inscrites com a demandants d'ocupació, segons les dades de l'Observatori del Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme.
La Marató de TV3 d'aquest any vol recaptar fons per la recerca mèdica i científica del càncer, i és que al nostre país la investigació es finança, a més d'en fons públics, amb donacions altruistes. En canvi, als Estats Units són empreses privades que sovint posen diners per portar a terme els diversos estudis. Per exemple, el treball en el que ha participat el cap del Servei d'Urologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Josep Maria Prats, per frenar la progressió del càncer de pròstata agressiu i millorar-ne el seu diagnòstic. Per conèixer més sobre aquest estudi tenim en línia el doctor Prats. Doctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè ha participat en un estudi per frenar la progressió del càncer de pròstata agressiu. En què ha consistit aquest estudi?
Aquest és un estudi que hem fet internacional, en col·laboració primer amb l'Hospital Mount Sinai i la Universitat de Yale, i posteriorment amb el Thomas Jefferson de Filadèlfia. I el que consisteix és principalment en millorar les eines diagnòstiques que tenim per al càncer de la pròstata i buscar el que es diu una diana terapèutica per tenir un millor tractament d'aquells casos en què el càncer de pròstata és més agressiu. Potser per entendre tot això millor, tindríem que dimensionar una miqueta què vol dir el càncer de pròstata i quina importància té a la nostra societat, no? Si pensem en números, el càncer de pròstata és el segon més diagnosticat a nivell poblacional, i si ho fem per sexe, és el primer detectat en els homes. Per tant, és el que té més incidència en els homes. Però si mirem la prevalença, que vol dir el número de pacients que estan vius actualment amb càncer de la pròstata, és el primer per sobre del càncer de còlon, fins i tot, no? Càncers amb una agressivitat molt baixa, que no implicaran una alteració en supervivència ni en qualitat de vida dels nostres pacients. I per una altra banda tenim aquells càncers molt més agressius, que sí que implicaran una mortalitat molt elevada i una alteració molt important en la qualitat de vida.
Per tant, que sigui agressiu, sí, implica que té menys probabilitats de superar-lo.
Més probabilitat de superar-los, més probabilitat de mort i més probabilitat d'afectació de la qualitat de vida en aquells anys que li queden de vida.
Que s'estengui més ràpid, també?
Que s'estengui més ràpid, exacte, i que faci més metàstasis, que és la disseminació del càncer fora de l'òrgan inicial on s'ha creat. Llavors, el problema que tenim actualment és que l'eina que fem servir per fer el cribatge, que vol dir per trobar aquells pacients que tenen una possible malaltia que encara no ha donat símptomes, és el PSA. El PSA és una analítica que fem en sang, que la fem fent servir des de fa molts anys, però que tenim el problema que és altament inespecífica. Què vol dir? Que hi ha pacients que tenen aquest marcador amb sang alterat i no tenen un càncer de la pròstata, o bé que tenen aquest marcador amb sang alterat i tenen aquell tipus de càncer de la pròstata que no els donarà problemes. Llavors, què hem volgut respondre amb aquesta, amb aquest estudi? Hem volgut intentar buscar un marcador que es troba a l'orina, que és una proteïna que s'excreta en l'orina, que ens indica que aquell pacient té un càncer de pròstata, però que, a més, aquest càncer de pròstata és d'aquells agressius. El que busquem és aquest marcador amb orina, el que ens detecta és que el pacient té un càncer de pròstata, però no només que té càncer de pròstata, sinó que és càncer de pròstata de l'agressiu, del que donarà problemes a la llarga. No? Llavors, això és l'important, aconseguir detectar pacients amb càncer de pròstates agressius. I el més bo d'aquest marcador és que pensem, i ara s'està començant a desenvolupar una línia d'estudi, que podrà ser el que es diu un marcador teragnòstic. Què vol dir? Que no és un marcador que ens indica el pronòstic, per tant, com anirà aquest càncer i que realment ens trobem amb un càncer agressiu, sinó que som capaços de detectar una diana, que vol dir un lloc sobre el qual nosaltres podem actuar directament a la cèl·lula per frenar la progressió d'aquest càncer agressiu i fer que aquests casos que ja s'han tornat resistents als tractaments que tenim actualment es tornin sensibles i responguin al tractament, per tant, que la malaltia no avanci.
Per tant, una vegada s'ha descobert aquest marcador, es té, o el que s'ha descobert amb aquest estudi és ajuda una mica a crear nous fàrmacs o noves maneres de poder actuar i poder curar aquest càncer.
Exacte, ens ajuda en dos vessants. Una, millorar el diagnòstic, tenir una eina més específica per diagnosticar el càncer de pròstata més agressiu, un nou medicament que ens ajudarà que aquests càncers que precisament es desenvolupen més ràpid o amb més problemes es puguem tractar. Sí, sí.
Aquest fàrmac s'està ja desenvolupant?
És un fàrmac que es troba en fase d'estudi, s'han començat les primers estudis amb ratolins i de moment està donant un bon resultat, però estem en una fase molt inicial, per tant hem d'esperar temps a veure com va. El que sí que està ja bastant desenvolupat és el biomarcador, que es diu, que és el marcador aquest que detectem en orina. Es presentarà a principis d'any al Congrés de l'ASCO, que és el Congrés d'Oncologia Urològica que es fa als Estats Units, i en principi sembla que serà un marcador que, junt amb alguns altres ja existents, com és el PCA3, ens donarà molta fiabilitat en el diagnòstic d'aquest tipus de tumors.
Una vegada, ara, tot i que deia que està en una fase molt inicial, molt d'estudi, si superés aquesta fase, en quin termini de temps podríem dir que podríem començar a provar aquest fàrmac en persones?
Bueno, el termini de temps sempre d'un fàrmac, des de que s'acaben totes les fases d'investigació fins que es comença a acceptar, en aquest cas per la FDA, que és l'Agència del Medicament Americana, el seu ús sol ser llarg. Pensi que dels models animals s'han de provar molt bé que funcioni, s'ha de provar la seva seguretat, la toxicitat, vol dir els efectes secundaris que causa, i un cop això està fet es comencen els estudis pilots. Això és llarg, això estem parlant d'uns quants anys. Amb el tractament d'aquest tipus de càncers més agressius és que el que busquem no és la curació, sinó és la cronificació. Jo crec que un bon exemple per entendre enfront i en quin tipus de pacients ens estem tractant és una miqueta comparar-ho amb totes les reserves amb els malalts que tenien HIV. Si vostè se'n recorda, fa uns anys, un pacient que li diagnosticaven d'HIV no realment era gairebé una sentència, anaven molt malament, desenvolupaven el sida ràpid i morien la majoria, i actualment disposem de molts fàrmacs que la majoria el que fan és simplement cronificar la malaltia, que vol dir que el pacient no el curem, però amb aquests fàrmacs no es desenvolupen els símptomes, continua sent portador d'aquest virus, però el pacient fa una vida absolutament normal. Amb aquest tipus de càncer agressius, només amb pròstata i amb altres que es desenvolupen més ràpidament, també estem buscant el mateix. Diu, home, curar potser no el curarem, però el cronifiquem, que vol dir el parem. En el cas de la pròstata, aquest tractament ja el tenim de fa temps, que són tractaments que es diu un bloqueig hormonal, que és un pacient que li traiem la hormona, la testosterona del cos, que és una miqueta el que seria l'aliment del càncer de la pròstata, i aquest càncer es queda parat. El que passa és que amb el temps, i sobretot aquests que són d'estirpe més agressiva, es fan resistent a aquesta mena de tractaments. Llavors aquí és on tenim una miqueta el problema, que són pacients que viuran molts anys, però arribarà un moment que se'ns faran resistents. I a partir d'aquí és on entren els nous fàrmacs. Ja en tenim uns quants que tenim al mercat i estem fent servir, realment la progressió d'aquests que es fan ja resistents fins i tot als nous fàrmacs. Per tant, actualment en el càncer de pròstata han sortit moltíssimes novetats i encara en sortiran més, que ens ajudaran en aquesta via, no? En aquest pacient que no hem pogut curar del càncer de pròstata amb una cirurgia, amb una radioteràpia, i que ens comença a fer les complicacions en forma de metàstasis, doncs buscar nous tractaments per poder cronificar la malaltia. I a la vegada, repeteixo que l'interessant d'aquest estudi és que no només, si tot va bé i esperem que sí, s'acabarà desenvolupant aquest nou fàrmac, sinó que ja tenim una eina que ens millora una cosa imprescindible, que és el diagnòstic. Podrem fer un diagnòstic molt millor i molt més acurat. I això sí que espero que en poc temps ho tinguem al mercat per fer-ho servir.
Aquest estudi en el que ha participat també ha estat ja publicat en una prestigiosa revista científica. Suposo una valoració positiva, no? De que se'n faci ressò a aquest nivell. Sí.
Molt positiva, molt positiva. Tenir un article publicat en una revista com Cell, bueno, la veritat és que ens omple d'orgull, i hem d'agrair des d'aquí a l'equip de la Universitat Thomas Jefferson, liderat pel doctor Josep Domingo, que a més és català, està treballant des de fa molts anys allà com a investigador, que ens hagi permès poder participar en aquest estudi, que a part del ressò internacional que té, doncs ens ha permès un hospital com el nostre poder demostrar que fins i tot en hospitals, diguem-ne, comarcals com el nostre, podem participar en millorar el diagnòstic i tractaments de malalties tan importants com el càncer de la pròstata. I també agrair moltíssim, doncs, a tots els pacients que han col·laborat amb nosaltres, sense els quals no es poden fer aquests estudis. Per això és tan important conscienciar la població com entregar una mostreta d'orina i permetre, a través d'un consentiment informat, que nosaltres puguem realitzar un estudi amb ella, doncs es poden fer avanços tan importants com aquest amb el càncer de la pròstata. I és important que els pacients tinguin, diguem-ne, la bona voluntat i les ganes de col·laborar per fer-ho, que tots ho han tingut. Per tant, agrair des d'aquí als pacients que han col·laborat moltíssim.
Enguany, la Marató de TV3 vol aconseguir fons per la investigació mèdica i científica del càncer. Aquests recursos són molt necessaris precisament per estudis com aquest en el que vostè acaba de participar i que aconsegueixen, ja siguin petits o en aquest cas grans avenços per lluitar contra aquesta malaltia que pot ser letal, oi?
Sí, sí. Hem de definir quins contextos treballem. Nosaltres, en el nostre context a nivell de Catalunya, és importantíssim les donacions que es fan de forma altruista, perquè ens permeten als investigadors que estem treballant als hospitals públics, i tots sabem una miqueta la limitació pressupostària i econòmica que tenim, doncs tenir dotacions pressupostàries econòmiques per dur a terme investigacions de molt alt nivell, no només a nivell del càncer de pròstata, sinó altres. Hi ha grans estudis que s'estan duent actualment a Catalunya que s'estan fent amb aquests recursos. A nivell d'Estats Units funciona la cosa una miqueta diferent, perquè allà és més empresa privada i tenen molta més dotació pressupostària, però nosaltres, si volem, i ho estem fent a nivell català, sincerament, amb el que és investigació de càncer de pròstata, s'estan fent coses realment extraordinàries. Si volem continuar per aquest camí de les donacions de particulars, de privats i també de l'empresa. Per tant, és crucial que es continuïn fent aquestes iniciatives.
Doncs una iniciativa que també es farà des de Calella. Josep Maria Prats, doctor i cap del Servei d'Urologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, moltíssimes gràcies per atendre's i explicar aquest projecte, aquest experiment en el que vostè ha participat i que també ha servit per descobrir aquesta, com cronificar, com ens explicava, el càncer de pròstata agressiu. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostè, sobretot també per donar visualització a un problema tan gran i tan prevalent com és el càncer de la pròstata des dels seus mitjans. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Aquí a Calella hi ha previstes diverses activitats per recaptar fons per la marató, per recaptar fons per la investigació per al càncer. El divendres, avui precisament, divendres, no, demà serà quan hi haurà un berenar solidari a l'escola Alfar, serà a 4:45 del vespre. També hi haurà un mercat solidari de joguines, xocolatada popular, taller de pintacares, tallers de manualitats diferents, activitats esportives i sorteig, en aquest cas, a l'Escola Pi a les 5 de la tarda.
I demà divendres també es podrà col·laborar amb la Marató de TV3 fent un donatiu al Far, a la trobada que es fa en el motiu del 159è aniversari del Far, a 10:45 del vespre.
El dissabte hi haurà activitats per la mainada, venda de productes artesanals i menjars casolans marroquins, venda de manualitats i complements de llana fets a mà i xocolatada. Serà a la plaça de l'Església entre les 10 del matí i les 8 del vespre.
I també a la biblioteca, a 11:45 del migdia, hi ha la xerrada taller familiar que és el càncer, combatent el càncer de fetge infantil des del laboratori a càrrec de la doctora Carolina Armengol, cap del grup de càncer de fetge infantil, programa de medicina predicativa i personalitzada de càncer, al Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, que organitza els Amics de Can Ruti i les biblioteques del Maresme.
Diumenge serà el dia fort, el dia que tindrà lloc la Marató de TV3. A les 9 del matí del passeig Manuel Puigvert sortirà la marxa per la Marató. L'arribada serà a la plaça Catalunya amb esmorzar popular. Les inscripcions són al preu de 5 euros el mateix dia a 9:15.
Amb esmorzar a les 10 del matí a la plaça Catalunya hi ha diversos actes en motiu de la Marató, amb esmorzar popular, ruleta, quina, balls a càrrec de l'Escola de Dansa Mercè Penosa, manualitats i jocs a càrrec de les diferents AMPAs i entitats col·laboradores, també tallers, bitlles catalanes, vermut a preus populars i un pèl de solidaritat amb la Marató, que són diversos barbers i perruquers que faran talls de cabell i de barba a 8 euros cadascun. També hi ha l'activitat pedaleja per la Marató de TV3, que es tracta de pujar en una bicicleta estàtica i encendre els llums de la màgia del Nadal.
Una activitat que es podrà fer a partir de les 10 a la plaça Catalunya o també a partir de les 5 de la tarda a la plaça de l'Església. A 11:45 també sortirà de la plaça del Mercat la cercavila dels gegants de Calella.
57.9 FM. Fas 6 anys, tria un llibre. Si els vostres fills han fet 6 anys el 2018, rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment i per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa, campanya Fas 6 anys, tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria, mans amb ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria us desitja bones festes de Nadal i un feliç any nou.
Àngel Badalló, administrador de finques col·legiat. La gestió amb la garantia de l'experiència. Carrer Jovara 292 de Calella, telèfon 93-769-1744.
Assegurances Badalló us desitja bones festes de Nadal i feliç any nou.
Màgia del Nadal amb el comerç de Calella i gaudeix d'un munt d'activitats al centre comercial i al mercat municipal per tota la família. Encesa de llums, animació infantil, música en directe, activitats en el mercat municipal, els sumaquilòmetres i moltes activitats més. No te les pots perdre. Jo em quedo a Calella. I tu? Moments de compres, moments de felicitat. Calella, comerç de proximitat. Viu la màgia del Nadal amb el comerç de Calella. Amb el suport de l'Ajuntament de Calella, de l'Associació de Comerciants i de la Diputació de Barcelona.
facebook.com/radiocalella Twitter
@radiocalellatv.
10 minuts per les dues del migdia, seguim en directe a Ràdio Calella Televisió. En el darrer ple municipal es va fer públic que l'escultura de la Llopa, situada a la Riera Capaspre, va ser una donació del supermercat Mercadona. És una de les actuacions que l'empresa va fer dins les obres d'adequació i millora de l'entorn del nou establiment, que es troba a la part alta de la Riera.
A instàncies d'una pregunta del grup municipal d'Iniciativa, el tinent d'alcaldia d'Hisenda, Jordi Sitjà, va explicar que no s'havia fet públic perquè Mercadona ho va demanar.
Mercadona, dins les obres d'adequació i millora de l'entorn del seu establiment, a petició nostra, en aquest cas, va estar d'acord en posar l'escultura de la Llopa. No és una contraprestació específica, és a dir, forma part del conjunt d'actuacions que Mercadona va fer en aquell moment en què estava desenvolupant tota aquesta actuació i que va coincidir en el temps. No s'ha fet públic el detall d'aquesta actuació, si fa avui, perquè no ens ho van demanar específicament ells. Bueno, en aquest cas perquè doncs, les empreses també tenen els seus condicionats en moltes altres poblacions i això que forma part d'un conjunt d'una actuació en algun altre lloc es podia interpretar com una actuació que després bueno, en una altra ciutat se'ls hi pogués reclamar, no? En cap cas s'ha volgut donar la impressió de que es feien diners del pressupost municipal, pot ser una impressió subjectiva doncs, de part, però no s'ha volgut, al contrari, ens sembla bé que s'hagi pogut fer aquesta actuació sense tenir que gastar diners d'aquest pressupost municipal i així ho hem verbalitzat moltes vegades.
La Llopa va ser la segona escultura que es va inaugurar en el marc del projecte Calella, Ciutat d'Escultures, un dels símbols representatius i identitaris de la ciutat que forma part de l'imaginari col·lectiu dels calellencs. L'estàtua rememora la llegenda de la Llopa, un element que fins i tot forma part de l'escut de la ciutat. No és la primera escultura finançada per una empresa externa. Un altre supermercat, en aquest cas el Bon Preu, va col·laborar econòmicament amb l'escultura del treballador textil situada al xamfrà del carrer Bruguera amb el carrer Amadeu. Així ho va anunciar l'alcaldessa Montsat Candini el dia de l'inauguració del Mitjanaire.
Volia dir també, per acabar, que si en bona part aquesta escultura és una realitat, és gràcies a dues persones, a l'escultor, a l'OMS, i també a Bon Preu, que ens ha ajudat molt, 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 doncs, diguem, a col·laborar econòmicament amb aquesta escultura. Per tant, moltes gràcies a ell.
Calella, Ciutat d'Escultures, va néixer amb la voluntat d'explicar als callencs i turistes els trets identitaris de la ciutat. En paraules de l'alcaldessa, mostrar d'on venim i què som.
Més coses, l'hotel Marisol, situat al carrer Sant Antoni, té un gran nombre d'aparells d'aire condicionat instal·lats a les seves façanes. Una situació que el grup municipal d'Iniciativa va denunciar que incompleix l'ordenança de paisatge urbà. El tinent d'alcaldia d'Obres Públiques, Jordi Sitjà, va explicar que l'Ajuntament en té coneixement i que ja hi ha anat la policia a demanar als propietaris de l'edifici que retirin els aparells. Els hotelers, però, s'hi han negat.
El portaveu d'Iniciativa, Sebastián Tejada, va preguntar en el darrer ple municipal si els propietaris de l'hotel tenen permís per fer les obres i per posar els aparells d'aire condicionat.
He vist que l'hotel Marisol està fent una reforma bastant important i he pogut veure que en la façana que dona al carrer de Sant Antoni s'han instal·lat 45 equips d'aire condicionat i en la façana que dona al carrer Àngel Guimerà 10. I pressuposo que hi hauran altres 30 com a mínim en altra situació. Jo crec que la lectura de l'ordenança de paisatge urbà, els articles 8, 10, 11 i 12, deixen clar que és una acció que no es pot fer. Llavors voldria saber l'opinió de l'equip de govern, si hi ha algun tipus de permís, si té coneixement.
Sitjà va respondre de forma contundent que no tenen permís, que es tracta d'empresaris beligerants que no han complert l'ordre de desmuntar els aparells, tot i que els ha demanat la policia local.
L'hotel Marisol no tenen permís per fer això. Estem davant de, a vegades passa, d'empresaris beligerants. La maquinària de l'Ajuntament no és fàcil, és farragosa, però evidentment no tindran permís, tindran ordre per desmuntar-ho, ja hi ha anat la policia i prendrem les mesures que facin falta, però són gent que quan els dius una cosa no estan disposats a complir-la. No obriran aquesta activitat, insisteixo, no obriran aquesta activitat sense resoldre aquesta qüestió, perquè això ho veiem claríssimament, aquesta voluntat d'incomplir normatives d'una manera flagrant.
Sitjà va dir que des del consistori estaran en contra de l'hotel si l'empresa manté aquesta actitud i és que intueixen que continuaran fent un mal ús de l'edifici.
Intuïm que darrere aquests comportaments n'hi haurà d'altres de mal ús d'aquest edifici o d'activitats. O sigui, intuïm que és el principi d'una manera dolenta de fer. i per tant estarem totalment en contra d'aquesta empresa, d'aquesta activitat. Altra cosa, insisteixo, és que el que jo voldria, que potser és demà de matí agafar uns tècnics, si no ho fan ells, uns operaris, i desmuntar directament amb un tornavís els aparells, els mecanismes dels ajuntaments són més complexes. Però vull dir claríssimament, dubto que aquesta gent segueixi els plans municipals, però jo crec que aquí picaran ferro fred.
Una situació que ha provocat un conflicte entre els propietaris de l'hotel i l'Ajuntament.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallellatv.
El mes de novembre acaba amb 163 calellencs més a l'atur. D'aquesta manera, la taxa d'atur puja del 13,58% del mes d'octubre fins al 15,14% del mes de novembre, gairebé 2 punts. En total, hi ha 1.366 persones inscrites com a demandants d'ocupació, segons les dades que ofereix l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme. Tot i que hi ha hagut un increment mensual, en termes interanuals es pot veure un descens. El mes de novembre de l'any passat hi havia 1.404 calellencs a l'atur, un 16,02%.
A la nostra comarca hi ha 25.584 persones registrades a les oficines d'ocupació, un 2,49 més que el mes d'octubre. S'han incorporat 621 persones, un augment que s'ha concentrat en el sector serveis. En canvi, la resta de sectors econòmics, agricultura, indústria i construcció, van registrar un descens en el nombre de persones aturades. També ha disminuït el nombre de maresmencs i maresmenques sense ocupació anterior que cerquen feina. Novembre és el quart mes consecutiu amb un increment de l'atur, una situació similar a la de l'any passat, tot i que la taxa d'atur femenina és més elevada, 14,88%, que la masculina, que és del 9,98%. L'atur s'ha incrementat més en homes, un 3,05%, que en dones, un 2,07%. A 18 municipis del Maresme s'ha fet evident un augment de la desocupació, mentre que ha baixat a 11 pobles de la comarca. Sant Vicenç de Montalt s'han mantingut les xifres del mes passat.
I el Consell Comarcal del Maresme va mantenir una reunió amb el Ministeri per la Transició Ecològica, en la que va reclamar inversions per les actuacions previstes a la franja litoral del Maresme. El Ministeri va informar que està a punt de licitar-se la primera fase d'actuació del Pla d'Actuació al Litoral Maresmenc, que correspon a la zona compresa entre Premià de Mar i el Masnou. Un pla presentat al febrer del 2015 i que contempla actuacions a 15 anys vista amb un finançament de 30 milions d'euros.
El Ministeri també va anunciar que està preparant els plecs de la licitació de les fases 2 i 3, les tres fases que afecten el Baix Maresme. Des del Consell van mostrar el seu consens polític pel que fa a aquestes tres fases, però van demanar una reconsideració del plantejament que es fa a l'Alt Maresme, donant l'aplicació d'altres fórmules més naturals i sostenibles. També van exposar que l'aportació econòmica compromesa per l'Estat dels 30 dels 52 milions que preveu el pla és insuficient i van reclamar que s'informi els municipis afectats abans de començar les actuacions. Es van acordar amb la creació d'una comissió mixta de seguiment amb representació del Ministeri, de la Generalitat i del Maresme.
Moltes gràcies, Jordi. Fins al vespre.
Fins al vespre.
El temps.
Meti Polit us ofereix el temps.
Previsió meteorològica amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Avui la jornada ben capçalada pel pas d'una pertorbació, poc activa pel que fa a precipitacions, força més activa pel que fa al vent i a l'estat de la mar. En parlem tot seguit. De moment, aquest matí, núvols abundants, aquests núvols abundants que ja van començar a augmentar ahir a la tarda, han estat els responsables de l'augment de la temperatura mínima, mentre que pel que fa a la màxima serà més baixa respecte a la d'ahir, a conseqüència dels núvols precisament compactes que tindrem de cara al migdia. Entre aquest migdia i la tarda, les pluges es generalitzaran aquí al Maresme, tot i que en conjunt no esperem precipitacions importants. Estem parlant de 3 a 5 litres per metre quadrat, com a molt, de pluja acumulada. I el més destacable serà el vent. Com ja hem dit, s'anirà reforçant progressivament a mesura que avanci la tarda, molt especialment entrada ja la propera nit, amb cops que a l'Alt Maresme, a la costa de l'Alt Maresme principalment, i també en zones de la serra de litoral, podran superar tranquil·lament els 60 km per hora abans que acabi el dia. La situació marítima, en conseqüència, també s'anirà alterant. Aquest matí tindrem marejol, aquesta migdia, primeres hores de tarda, maró, i posteriorment àrees de forta maró durant la recta final de la jornada.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
Fins aquí l'Info Migdia d'avui, dijous 13 de desembre. Podran tenir més informació local a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, també a la nostra pàgina web radiocalella.cat. Aquí, al 107.9 de la FM, ens hi tornem a trobar a 7:45 a l'Infovespre. Que vagi molt bé.